Ràdio Estel. Són les 9 del matí.
Fins a l'últim minut s'espera la direcció del PNB per decidir el seu vot sobre els pressupostos del 2018. Bon dia, us parla Borja de Maria i en aquests dos minuts fem un repàs per l'actualitat. I és que fons del partit han assenyalat que mantenen com a objectiu prioritari la seva acció política, la desactivació d'article 155 a Catalunya que consideren injust i involutiu. Més qüestions, Quim Torra va reivindicar el dret polític dels que han anomenat consellers i va reclamar diàleg. El president de la Generalitat va visitar ahir els dirigents independentistes empresonats i va reiterar la petició de llibertat de tots els que són a la presó i va insistir que les resolucions sobre les euroordres, com la de Bèlgica, aquesta setmana passada, els donaran la raó. També el president del Parlament, Roger Torrent, va visitar la seva antecessora en el càrrec. Va dir que els va trobar fortes i serenes, tant a ella com a Dolors Bassa, exconsellera de Treball, i que estaven plenes de dignitat. A més, aquest dimarts estem molt pendents d'Itàlia, perquè el líder del moviment 5 estrelles, Luigi Di Maio, ha confirmat el jurista Giuseppe Conte com la proposta que ha fet el president de la República per ser el nou cap de govern a Itàlia. Ara Mattarella haurà de donar el seu consentiment per encarregar-li la formació de govern. I passem a plana religiosa perquè el cardenal Lluís Martínez Sistac sosté que Catalunya té un problema polític que cal resoldre amb diàleg. En una entrevista al programa El Mirador de l'Actualitat, en què el tema principal ha estat el gran projecte de les grans ciutats, l'arcabisbe emèrit de Barcelona va reivindicar la vigència de l'encíclica de Pau VI, Ecclesiam Saum, dedicada al diàleg, per assegurar que l'Església fomenta el diàleg i ha de dir que, com que el problema és polític, s'ha de solucionar amb diàleg polític. I un altre acte d'agenda, últim dia del seminari sobre els pobres vicaris de Crist, a Cristianisme i Justícia, a les 7 de la tarda. Continuem endavant amb la Fórmula Estel.
Ràdio Estel.
Els matins de dilluns a divendres se't passaran volant. A 9:45 del matí, la Fórmula Lesant a Ràdio Estel. Un magazín ple d'entreteniment per omplir els matins de bona ràdio. Cada dia de dilluns a divendres a 9:45 del matí tens una cita amb l'Albert Lesant a la Fórmula Lesant de Ràdio Estel. No hi faltis.
Hi ha guerrers que neixen sense armadura. Neixen per ser extraordinaris. Com l'Álvaro, que va néixer amb 25 setmanes de gestació i 650 grams. Des de Vall d'Hebron impulsem el Centre de Neonatologia Avançada perquè cada dia més guerrers com ell puguin sobreviure. Coneix la seva història i col·labora al web amb tucomacasa.com.
Clínica del Remei, la teva propera clínica. Un gran equip mèdic amb servei d'urgències les 24 hores del dia amb unitat de pediatria integral i el millor tracte i atenció. Escorial 148 de Barcelona. Truca'ns al 93 285 0010.
Durant 20 segons, aquest microones farà servir l'energia suficient perquè el Joan escalfi el seu cafè i afronti el dia. Per això, a Endesa, ens volem unir a tots els que estan escalfant el seu cafè amb el mateix objectiu: despertar. Perquè quan obres la teva energia, la vida es transforma. Endesa.
Cada divendres de 5 a 6 de la tarda a Ràdio Estel, Escala Cultural. Opinió, entrevistes i cultura. Presentat i dirigit per Jaume Escala i patrocinat per Pedralba, se centra el teu comerç de proximitat a l'Avinguda Diagonal 615 de Barcelona.
Ràdio Estel.
Naturalment, doctor Pros, l'espai per conèixer les teràpies més naturals. Naturalment, doctor Pros, per una vida més natural.
Doncs passen exactament 4 minuts i mig de les 9 del matí i com cada dimarts a aquesta hora, aquí, a Ràdio Estel, obrim de bat a bat la finestra, respirem aire fresc i comencem de la millor manera l'espai naturalment, acompanyats del doctor Miquel Pros, metge naturista amb una llarguíssima experiència en el camp de la medicina natural. Com estem, doctor?
Molt bé, Bet, molt bé.
Benvingut.
Gràcies, molt bé, per la novetat, perquè avui la gent s'estranyaran de sentir sempre una veu no, que ja estaven acostumats.
És veritat, avui, la Mercè.
Ens ha deixat, no sé...
Bueno, està fent un, diguem, un parèntesi.
Bueno, doncs,
està fent un parèntesi. Bien. Però continua sent de la casa, la considerem de la casa, evidentment.
Molt bé.
Jo li agafo el relleu, a mi m'estreno, doctor.
Bueno, doncs,
em tractarà bé, oi?
Escolta, intentarem, Bet, intentarem, eh?
Abans de continuar, volem recordar-vos quina és la millor manera d'aprofitar tota la saviesa del doctor Pros. Primer de tot, podeu demanar cita prèvia al 93 212 1504. 93 212 1504. També el podeu trobar a la web doctorpros.com. Recordem també que al Facebook també hi és, doctor Miquel Pros. I, finalment, la seva consulta es troba al carrer Muntaner 551 de Barcelona. Crec que tocant a la plaça Bonanova. Ho dic bé?
Estic quasi a tocar.
Quasi tocar.
Sí, no vas malament.
Molt bé. Doctor, veig que arriba un munt de regals.
Bé, perquè avui m'agradaria, esclar, com que aquí tenim la Bet, que, doncs, no... Clar, per tu és una tasca nova, no?
Sí.
I llavors, doncs, pràcticament hauríem de començar, no des de zero, perquè... Però sí que m'agradaria, per anar-te situant una miqueta sobre conceptes bàsics de la medicina natural. I aquí, com que han tret sempre molta punta amb el tema de les patologies respiratòries, l'altre dia recordo que quan ens vàrem saludar, tu també, escolta, em sembla que la primera pacient hauré de ser jo,
sí.
Perquè... I avui també no sé que us he enganxat aquí parlant d'una col·lega teva, que no?, que... d'una sinusitis, no sé què explicava.
És que
no sé,
hi ha molts casos.
Hi ha arribat tard. Doncs, esclar, jo voldria fer un acte de pedagogia, que, de fet, això és el que esperen també tots els oients que ens escolten, però aquest és un problema universal i en el qual m'agradaria centrar molt bé el tema perquè la Bet, o sigui, tu,
sí.
Doncs, a partir d'aquest moment sàpigues bé què passa quan parlem d'una sinusitis silenciosa.
A mi m'encantaria que em pogués il·lustrar sobre aquest tema.
Bé, perquè ara ja dic, no sé de què anava la conversa, però he intuït que parlàveu d'algú que estava...
Sí, una companya ens explicava el cas d'una amiga seva que porta... A veure, explicava els símptomes que tenia, que ella pateix sobretot els símptomes, que durant molts anys, cada cop que té una al·lèrgia o que passa una grip, acaba amb una sinusitis. Una sinusitis que no se li acaba, que li crea, a més que respira les cordes vocals, si li infla l'ull, em sembla que era l'ull dret, la cara inflada també moltes vegades, i també tenia un mal de cap recurrent, i que fins i tot havia arribat a tenir mal d'espatlles, que el mal li passava cap a baix. Clar, això podríem dir que és un cas crònic que sembla que... Molt complicat, doctor.
Mira, Bet, aparentment... No, certament és complicat. Aviam, jo, ara tu dius això, jo podria afegir que tinc una història clínica d'una persona que ja no hi és una persona que va morir ja amb una edat avançada, però és curiós perquè nosaltres intentem també, quan algú desapareix, doncs valorar la història clínica, tot el que se li ha anat fent al llarg de la consulta,
sí.
Coses que potser podíem haver millorat. I fixa't el que descobreixo. Una persona que al llarg de la seva vida la van operar 10 vegades de l'orella esquerra.
Mare meva.
4 vegades de l'orella dreta. És a dir, a veure, tu preguntaràs, bueno, què té a veure això amb les sinusitis o amb els encostipats que ara tu estaves parlant. Bé, jo parteixo sempre de la base d'una sinusitis silenciosa. Això és quan parlem d'una sinusitis silenciosa, molts dels oients que ens estan escoltant ja m'han sentit moltes vegades. Però per tu, Bet, és nou i és molt important que ho deixi clar perquè ho entenguis. Quan parlem d'una sinusitis silenciosa, no és altra cosa que l'acumulació crònica de mucositat a les cavitats nasals. Tu ara estàs veient aquí un dibuix, no?, de les cavitats nasals. Uh-huh. Les cavitats nasals no són 4 forats, sinó que la cavitat nasal, és a dir, aquí veus les, això és el que seria el si maxilar, frontal, aquí entre celles tenim el sinusit, les cavitats etmoidals, que són 8 o 10 o 12
sí.
Foradets. Tot això està ple de moc.
Sí, aquest perquè els oients moc... es facin una miqueta un dibuix mental, serien, sí. Més o menys, tenim cavitats a sota les galtes, no?
Exacte,
podríem dir,
exacte.
A sobre de les celles,
exacte.
A part de tota la zona nasal,
exacte,
no?
Sí, vale. I entre celles, que
entre
són aquests
celles.
Etmoidals. Bé, tot això, clar, hi ha una acumulació crònica de moc i aquest moc s'oxida, vulgarment es podreix. És a dir, per tant, tots aquests espais d'aquí es converteixen potencialment en una zona d'altíssim perill. Perquè, clar, aquí dintre, quan dic es podreix, o sigui, s'oxida, es podreix vulgarment, vol dir que això està ple de virus, de bacteris, de gèrmens. Aquí hi ha milions, potser ara jo exagero amb els milions, però mils de famílies de patògens. I llavors, és clar, quan algú t'explica, doctors, que jo tinc mal de cap, home, clar, com no t'has de tenir mal de cap si això ho tens ple de mucositat. Llavors, aquesta mucositat, és a dir, per tant, aquesta sinusitis silenciosa, aquest concepte, que això no, això els metges no ho aprenem a la facultat, vull dir, això és una aportació que jo faig, perquè és una observació de tota aquesta quantitat de gent que ens visiten amb patologies respiratòries, que tots tenen com a denominador comú aquest símptoma que vol dir molt i no vol dir res, pel que no ho coneix. Però, clar, si jo et parlo de sinusitis silenciosa, i ara jo t'obro aquest díptic que tenim aquí davant, i tu dius sinusitis, i veus, i llegeixes sinusitis silenciosa, i sota d'aquest paraigua, fixa't que llegim que si refredats, tos, sinusitis, bronquitis, anòsmies, que és la pèrdua d'olfacte, inclús pòlips nasals, bronquiectàcies, l'acumulació crònica de moc a dintre dels pulmons...
I l'otitis, que comentàvem otitis, abans.
Bé, doncs, tot això, mal de caps, migranyes, asmes, amigdalitis o angines, que si conjuntivitis, que si al·lèrgies, que si rinitis al·lèrgica, faringitis, afonies... Mm. Tot això, bé,
pot tenir un denominador comú.
Estàs posant una cara que flipes. Clar,
bueno, perquè realment és descobrir tot un món,
evidentment.
No? Una sèrie de símptomes que poden tenir una sola explicació.
Evidentment, i això és el que a mi m'interessa recalcar i, si es pot dir, doncs, matxacar. Perquè aquesta senyora que jo t'explico que ha estat víctima de 8 cirurgies, que en realitat són 12, perquè 8 d'orella... Quan un nen petit cau en aquesta dinàmica, és allò que... És que no te'n surts mai.
Yeah.
És a dir, perquè comences amb un encostipat, aquest encostipat es transforma en una otitis, aquesta otitis es transforma en una faringitis, en una afonia, és aquest encostipat recurrent, és això que tu acabaves d'explicar ara fa uns instants.
Sí, sí, sí.
No? Per tant, clar, si això no ho sabem tallar, anem totalment venuts. El problema rau en què, clar, tu t'estaràs preguntant, com la gent que ens està escoltant, dic, bueno, i què s'ha de fer davant d'això?
Clar, no? Quina solució tenim?
Perquè el problema rau... sempre és el mateix. És a dir, si de petitons ens haguessin ensenyat a rentar-nos el nas exactament com ens han ensenyat a rentar-nos les dents, això no passaria.
Cert, això és cert.
Però la veritat és que, clar, ens rentem les dents, bueno, en aquests moments ja també hi ha una mena, jo crec que és una obsessió. La gent renta les dents després d'esmorzar, després de dinar, després de sopar, no? També t'haig de dir, per contra, que jo veig pacients d'edats avançades que no s'han rentat la seva vida les dents i tenen una dentadura impecable.
Yeah.
Ara bé, el que no renta el nas ha begut oli, literalment. Perquè aquesta cascada de patologies que tenen aquest denominador comú és responsable d'aquesta sinusitis silenciosa per culpa de que ningú ens ha ensenyat a rentar-nos el nas.
Sí, no? Podríem dir que la higiene nasal ha de ser igual de rutinària, igual de diària, com ens han educat també amb la neteja de les dents.
Absolutament. Tot això que explicaves d'aquesta noia, aquest que raspeix, aquesta sinusitis, que quan s'encostipa... És a dir, i llavors ara jo vaig més enllà. Ho dic perquè, clar, això per tu sentir això avui és absolutament nou. Però quan hi ha una rinitis, diu, jo és que tinc una al·lèrgia, jo sempre explico bé, i això insisteixo una i altra vegada, de que una al·lèrgia, en realitat, jo no hi crec en les al·lèrgies. O sigui, perquè l'al·lèrgia, quan dius tinc una rinitis al·lèrgica, el cos que és molt intel·ligent, el cos que és molt brillant, el cos que és una virgueria, utilitza l'excusa d'un al·lergen, digue-li al·lergen del plataner o del xiprer...
Les típiques d'ara de la primavera.
Però és que no és veritat. O sigui, el cos utilitza, repeteixo, l'excusa d'aquest al·lergen per provocar una sortida massiva en forma d'aigüeta d'aquell com que ens està molestant. És a dir, el cos ha de suportar, fixa't bé, a vegades la incompetència del metge, la incompetència d'una química en la qual no aconseguim res, és a dir, els antihistamínics, i si la cosa es complica, venen els corticoides. Quan tu saps perfectament aquest cas que exposaves a l'obrir el micro d'aquesta sinusitis, com se combat una sinusitis des del punt de vista tradicional, doncs, bueno, a base d'antibiòtics, que és el gran conflicte que tenim en aquests moments, que els antibiòtics han generat unes resistències tals que en aquests moments la gent no saben per on sortir-se, ni la medicina menys, no? Però tot plegat, fixa't que la cosa difícil és fer-ho senzill, i això és una de les coses que nosaltres aportem, i per tant és aquest tema per nosaltres el tenim tan per la mà que jo ja no quan m'expliquen és que tinc una sinusitis que no ens en sortim, és que tinc una rinitis, és que tinc una otitis, és que el meu nen està permanentment encostipat. Bueno, doncs ja em porteu mal.
Clar.
Però és que ho resolem ràpid, això.
Perquè podríem dir també que és una manera de prevenir.
Evidentment.
Només de solucionar quan tenim ja la problemàtica a casa, no, el nostre cos, sinó també de prevenció.
Que això seria realment l'actitud intel·ligent, no?
Clar.
Llavors hauríem de veure, bueno, i per prevenir què hem de fer? Doncs, bueno, una de les coses que fem, evidentment, seria, doncs, el tema, el concepte d'higiene nasal.
Parlem de la higiene nasal, perquè jo crec que és tot un art.
Efectivament.
Ha de ser tot un art, no?
Ja t'ho pots imaginar. Perquè, esclar, ara jo et pregunto... coneixes algú que faci una prevenció nasal?
Jo, ningú.
Bueno, entre altres coses, primera, perquè no ens ho han ensenyat.
No estem educats en això.
I després, sí, que hi ha aquells que diuen, sí, jo vaig a la farmàcia i amb un spray perquè m'han recomanat... Mm-hmm. Ara bé, el tema, i és un altre drama, és que tu a la farmàcia et presenten, cada vegada hi ha més, 15, 20 sprays. El tema rau en saber distingir quin és l'espai que realment es correspon. Perquè la majoria dels espais que ve no serveixen per res.
Què els diferencia entre ells?
Perquè estan tan manipulats, hi ha espais, inclús espais coneguts, que els poden anunciar a través de la caixa tonta, i, esclar, la gent compra allò que li anuncien a la caixa tonta. Però, precisament, allò que anuncien normalment sol ser el menys indicat.
Yeah.
I, a més a més, altament perillós. No citaré noms perquè...
No ho farem.
No seria correcte, però sí que és veritat que no qualsevol espai és el més indicat. Per tant, llavors, esclar, quin és... Bueno, no hi ha més remei que passar per la consulta. És a dir, jo puc donar alguna orientació, però no n'hi ha prou amb saber escollir l'espai indicat, sinó que, a més, ve la tècnica. És a dir, que tu ara tens un esprai a casa i no n'hi ha prou amb saber quin és l'esprai de tots els que el mercat ofereix, sinó com s'ha d'aplicar. Perquè, per altra cantó, llavors hi ha gent que diu, sí, jo em rento el nas amb sorofisiològic, que tampoc resols gran cosa, perquè el sorofisiològic, si has estudiat química, no sé si ets de lletres o ets...
Jo era de lletres.
Ets de lletres.
Jo era de lletres.
Molt bé.
Em sap greu.
Però sí que recordaràs, no?, la famosa taula periòdica de Mendeleev, la taula dels elements.
Sí.
Bueno, doncs has de pensar que tota aquella taula química que tants maldecaps et va donar, no?, quan estudiaves, tot allò està dintre d'aquest esprai d'aigua de mar.
Tota la taula periòdica?
Tota la taula tenim allà. O sigui que a cops de taula periòdica podem resoldre conflictes altament conflictius.
Molt bé.
Clar, tu preguntaràs com, però és que és així. Això està a l'aigua de mar. Que passa que, clar, quan tu vas a mar, per exemple, aquests que fan immersió lliure, precisament tenen moltes sinusitis. I amb unes sinusitis, amb uns mal de caps... Que no els...
Jo he practicat submarinisme i li puc dir que sí, que és veritat que a l'època de submarinisme i tal tenia bastantes migranyes.
Bueno, bé, ja començo a descobrir alguna intimitat.
Ja.
Està bé, això. Doncs, bueno,
cop seré millor pacient, eh?
Molt bé. Doncs el fet de fer... Clar, quan tu baixes, llavors la pressió de l'aigua de mar sobre el seu nasal a través del nas, clar, el que fa és comprimir el moc cap al si frontal.
Per això parlaríem de les cavitats que tenim a la zona de les celles.
Ah, exactament, no? Uh-huh. I, per tant, tu dius... clar, si tu no fas immersió, que et vas i et banyes a mar i tens una problemàtica respiratòria, allò pot millorar en aquells moments. Però millorar, no curar-se, no guarir-se al 100%. Per guarir-se al 100% és quan, llavors, la gent se'ls ha d'explicar i se'ls ha d'explicar molt i molt bé, en detall, com realitzar aquesta neteja amb l'esprai, no? Ja dic, la tècnica és una tècnica molt concreta, i a més hi ha un problema és un problema d'osmosi, és un problema de químiques. És a dir, no és el mateix netejar-se el nas amb aigua de mar hipertònica que fer-ho amb una aigua de mar isotònica.
Això és el que li anava a preguntar, perquè hi ha gent que directament utilitza l'aigua de mar.
Sí.
O sigui, que se'n va a la platja...
Perquè intuïtivament hi ha un desig, és a dir, com és aquella cosa, dic, estic tan desesperat, és a dir, no troba solució en la química, que llavors acudeixen al mar, perquè hem sentit a dir que quan vas a mar doncs moltes coses milloren, i és veritat.
Sí.
De fet, el mar, a primera línia de mar, encara que no sigui perceptible a la vista, però hi ha un aerosol natural allà.
Uh-huh.
És a dir, en realitat, pensa que hi ha una dispersió molecular de tots els elements de la taula periòdica que estan en aquells moments, doncs, en forma d'una diríem boira, que no és visible, però que existeix. I això és un dels elements que contribueix a millorar patologies respiratòries, diríem asmes o bronquitis, bronquitis asmàtiques, només en contacte amb aquest aerosol. Cosa que nosaltres, llavors, repetim en el nostre... En els nostres balnearis, que això ja en parlarem un altre dia.
Sí, tant.
Però el més important és aquesta higiene nasal utilitzant l'aigua de mar. Quan tu utilitzes un suero, dèiem, fisiològic, els sueros fisiològics porten sodi i clor,
sí.
Cloro i sodio, no? Per tant, esclar, no, aquest tòtum que hi ha a la taula periòdica aquí no es dona. Per tant, aquesta condició, diríem, de terapèutica que té l'aigua de mar, doncs aquí és absolutament...
Diríem que no seria suficient, potser.
En absolut, no?
Uh-huh.
Dius, home, no fa mal, però tampoc no arribes a aconseguir a evitar i a drenar tots aquests mocs que estan per dintre de les cavitats nasals, per la trompa d'Eustaqui, que és el que això porten els nens, doncs, en aquestes otitis de repetició. I el conflicte, esclar, va creixent. Tu ets petitó, vas al pediatre, tens, clar, com acaben els nens, majoritàriament, operats.
Clar.
De drenatges quirúrgics, això
clar.
Ho sentim cada dia, no? Llavors, com que, esclar, no hem anat a la base del problema, del conflicte, la base del conflicte no és resoldre l'otitis, sinó què és el que provoca l'otitis? Pues és aquesta acumulació de mucositats perverses, aquestes mucositats carregades de gèrmens, que si no les drenem, doncs, bueno, si estan allà dintre, ja, i tu ja pots fer el que vulguis. Si pots donar l'antibiòtic que et doni la gana, que no en sortirem. Acabem operant. Però el greu és que, com que això repeteix, et tornen a operar. I et tornen a operar. I això és el que has llegit en aquesta història clínica de 8 i 10 vegades. Per tant, clar, quan un comença i entra en aquest bucle, has de pensar que la majoria d'aquesta persona que tu ara esmentaves aquí, clar, que caus... Jo veig gent amb 35, amb 40, amb 60 anys, que, bueno, diu, i vostè des de quan té una sinusitis? O vostè des de quan pateix aquesta... O bé la pèrdua d'audició, o els acúfens... Pues, bueno, és una cosa que arrosseguen des que eren nens, no? I que la medicina no ha sabut actuar, no ha sabut resoldre com realment s'hauria de resoldre, i llavors això s'ha anat cronificant. Llavors peta per on peta.
Clar.
Clar, un pot ser un mal de cap crònic, que nosaltres tenim molta habilitat en resoldre mals de caps, és mal de caps i migranyes, i llavors ja els mal de caps poden tindre orígens molt diversos, però un d'ells, un mal de cap molt freqüent, és un mal de cap derivat d'una sinusitis mal resolta o no resolta.
D'una acumulació de mocs,
sí,
que...
O sigui que sentiràs, si tenim la sort de portar algun testimoni, veuràs que la gent explica les coses més inversemblants que et puguis imaginar, relacionades totes amb això. O sigui, que això ens podia donar hores i hores i hores de programa.
En tindrem sí? Cada setmana.
Sí.
Cada
bueno,
setmana tenim la nostra mitjoreta.
No m'agradaria marejar-te, però,
no.
Clar, en aquests moments és un problema que té conseqüències molt greus, perquè, hombre, pensa que una sinusitis mal resolta o no resolta, doncs, ja et dic, arrossega tota aquesta allau de patologies que hi he anat enumerant inicialment, però és que això té conseqüències encara més llargues. Una persona que no respira no incorpora oxigen. Per què la gent ronca? Per què tenen mocs? Per què aquest carraspeig que
sí.
Explicaves és el moc que Va, pensa, la pregunta que potser tu et faries, quants mocs fabriquem cada dia?
És a dir, això és el que li anava
si
a preguntar.
Si preguntéssim a la gent, ho saben?
En teoria també aprenem que els mocs a vegades és una defensa del cos de bé, cara a agents externs, però a vegades suposo que és que ens passem.
Molt bé. Els mocs hi han d'haver, els mocs que fisiològicament hi han d'haver. Punto. És a dir, hi ha d'haver aquell moc que naturalment serveix per contrarrestar, i més en aquests moments, la pol·lució que ens entra a través del nas. Però és que, clar, és aquesta quantitat de moc acumulada la que ens genera problemes. Pensa que aprox, fabriquem diàriament un adult un litre de mocs, diàriament. Déu-n'hi-do. Com van a parar aquests mocs? Que és això que contínuament... aquest carraspeig no és altra cosa i la tos, per exemple, no? Que aquest moc que transita coll avall. I llavors el cos fas el carraspeig, la tos és un acte reflexa per intentar mobilitzar aquest moc que no es quedi enganxat en aquí. Clar. Aquest moc crònicament instal·lat en aquí acaba fent una faringitis o una afonia. Per què desenvolupem els nens aquestes amígdales hipertròfiques? Perquè tot aquest espai d'aquí dalt, és a dir, les amígdales, faringes, palatines, tot aquest espai, tot això va lligat, tot això va amb el mateix paquet.
Clar.
És a dir, que no és únicament el tema de lo que, quan parlem d'unes angines, una amigdalitis, és más de lo mismo. Sempre anem a parar en el mateix lloc. El mal drenatge d'aquestes mucositats, d'aquest litro de mucositat, mal gestionada.
I tots els mocs són iguals? O...
Bueno, pensa que, clar, quan tu entres... deia que hi han d'haver els mocs que han d'haver,
sí.
No? Però hi han mocs de tots colors. Vull dir, hi ha gent que, al moment que nosaltres comencem a treballar a la consulta amb una hipertèrmia, els ensenyem, els donem un producte homeopàtic per drenar les mucositats, els hi fem una aplicació de calor en les cavitats nasals. Llavors, clar, la gent comença a drenar tal quantitat de moc que la gent inclús s'espanten.
Yeah.
Perquè de no treure... Diu, jo mocs, a vegades et diuen la primera visita, jo mocs, doctor, però si no en trec mai jo de mocs. Ostres.
Tu. Fan una neteja.
T'expliquen coses que hasta els hi fa una mica de repelús, no?
Yeah.
Els mocs sorten de color groc, verd, groc, marró. Els nens petits, tu entres en una habitació al dematí, desperta un nen, i la mare diu, és que hi ha una pudor allà dintre que és una cosa infecta. De què és aquesta pudor? Dels
la
mocs. No? O sigui, imagina't quin és el drama.
Déu-n'hi-do. Doncs, doctor, em fa molta il·lusió que cada dimarts continuem parlant d'això.
Bueno, farem el que podrem,
home,
no?
Home, clar, evidentment. M'ha d'ensenyar també com utilitzar l'aigua de mar.
El proper dia et portaré i t'ensenyaré.
Farem aquí una classe pràctica, en directe, radiofònica.
Intentarem.
I els nostres oients, els recordem que si volen demanar cita prèvia amb el doctor Miquel Pros, només han de trucar al 93 212 1504. 93 212 1504. On trobaran la seva consulta? Doncs al carrer Muntaner 551 de Barcelona. També poden informar-se i acabar de convèncer-se al web doctorpros.com. I també poden entrar al Facebook buscant doctor Miquel Pros. Doctor, ens veiem el dimarts que ve.
Sí, Bet, disculpa, perquè vull dir...
Per què?
T'he clavat una pallissa. No,
que m'encanta.
Començar el dia amb això de mocs, no parlant
comença
de mocs,
el dia,
no és precisament del més agradable, però penso que és molt important.
Començar el dia amb pedagogia sobre salut és la millor manera de començar el dia.
Gràcies, Bet, moltes gràcies.
Ens veurem el dimarts que ve, doctor.
Doncs fins al dimarts.
Vinga.
Cada dimarts a les 9 del matí expliquem la salut de la manera més natural. Naturalment, doctor Pros, un espai per conèixer les teràpies més naturals. Naturalment, doctor Pros, els dimarts a les 9 del matí a Ràdio Estel. Repetició els dissabtes a les 6 de la tarda. Del 5 al 12 d'agost, el Club Més Amics et porta a Terra Santa, un viatge de fe, cultura i història on visitarem punts claus com la muntanya del Precipici, la Basílica de l'Anunciació, la muntanya de les Benaurances, el Mar Mort, la muntanya de les Oliveres, el Sant Sepulcre i molt més. Del 5 al 12 d'agost, Terra Santa amb el Club Més Amics. perquè el Club Més Amics volem amics com tu. Més informació al 93 409 27 70 i a clubmes.cat.
Ràdio Estel al Facebook i al Twitter. Busca'ns, ho trobaràs tot.